Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al programa Converses. Estem, com cada dissabte, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte un dia molt especial, és la dia de Sant Jordi, però nosaltres aquí al peu del canó per fer el programa amb els convidats, amb el convidat que tenim avui preparat i els habituals analistes que ens ajudaran doncs, a fer aquest espai en un dissabte doncs, que hauria de ser molt bonic, amb molt de sol, però les previsions han sentit que la pluja, el cel ennuvolat i el mal temps ens acompanyaran. Mala sort, però bueno, saludem ja l'Iva Anguera. Iva, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ella és delegada a Catalunya de l'Independiente. Molt bona tarda, Iva. Doncs, de nou, Daniel Ras, escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel.
Molt bona tarda a tothom.
I el Manel Manchón, de Metrópoli Abierta. Molt bona tarda, Manel. Benvingut.
Molt bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte, el senyor Ramon Espadaler. Bona tarda, senyor Espadaler.
Bona tarda.
Ell és, per qui no el conegui, el líder de Units per Avançar i membre del grup socialista al Parlament de Catalunya. Com deia fa un instant, senyor Espadaler, estem avui dia de Sant Jordi, un dia molt especial, molt maco, molt bonic per tots els catalans, el dia de la rosa, el dia del llibre, tots tenim la rosa a punt per entregar-la a qui estimem més i també qui ens estima molt ens en regala un llibre. Aviam, escolti, vostè que és un home molt llegit, quin llibre...
Jo he donat pistes pel que m'agradaria que em regalessin i espero...
Aviam, doncs vinga, va, aprofitem la conjuntura...
Enguany farà 25 anys que estic casat i hem après això de donar pistes.
Doncs,
no? Aviam... I em funciona bastant bé.
Segur que la seva senyora ens està escoltant...
M'he demanat, segur...
Quin t'has demanat, aviam?
L'últim llibre del Jordi Amat, aquest del Vèncer la por del... És una biografia del Gabriel Ferrater, per moltes raons, perquè primer el personatge del Gabriel Ferrater és interessant, però també i sobretot perquè m'agrada molt la manera de com escriu el Jordi Amat. Jo vaig descobrir el Jordi Amat en un llibre que no és dels primers seus, la biografia del Josep Benet, i em va semblar realment molt una obra d'orfebreria, molt, molt profundament, molt, molt ben treballada, des del principi, t'atrapa des del principi fins al final, i no és tan fàcil, això amb un totxo, diguéssim. I després, amb el fill del xofer, ja va ser platòric. Jo crec que és una lectura que ens ha atrapat molt, no? I tot i que el Gabriel Ferrater té connotacions, evidentment, radicalment diferents, però jo crec que és una persona molt respectuosa amb el personatge que tracta i del que fa la biografia, que no hi pretén cuinar, que et dona els fets, que et permet arribar a tu mateix a les proves, que té una manera d'insinuar. I és un llibre doncs, que m'he demanat.
Doncs bé, missatge que ha llançat aquí. Aviam, ja aprofitant la vinentesa que el senyor Espadaler doncs, ens ha donat la seva pista de quin llibre li agradaria per avui, doncs va, pregunto als analistes que hi ha a la taula quin triarien, Iva, va.
Jo més que demanar-lo perquè me l'acabo de llegir, faig una recomanació perquè sabia que m'agradaria i m'ha encantat, és un clàssic, eh? És La sangre y fuego de Manuel Chávez Nogales. Una sèrie de relats de la Guerra Civil Espanyola molt descarnats, molt sincers, sense ser un llibre de part de la Guerra Civil Espanyola, tot i que està escrit per un espanyol que va viure la Guerra Civil Espanyola, un periodista de l'època que mai es va casar amb cap dels dos bàndols i que en aquest context que estem vivint jo crec que ens vindria molt bé tots.
Molt bé, Manel.
Jo voldria recomanar dos llibres, un que és La Barcelona Fantasma, el Ramon d'Espanya, realment molt interessant, que hem editat, però perquè parla d'una persona dels 70s, 80s que ha desaparegut, tant locals com persones, que és també una forma de recordar la joventut d'una generació o de dues generacions. I pels que viuen una Barcelona contemporània, doncs està bé conèixer la Barcelona de preolímpica, d'alguna forma, també per comprovar la transformació de la ciutat, que ha estat molt, molt important. I el segon és un llibre que és un assaig, mig història, mig assaig, que es diu El somni d'Ulisses, de l'historiador Ruiz Domènech, que realment és una autèntica meravella absoluta i que dona una dada que és bastant curiosa i que defineix molt el llibre, i és que hi ha una autèntica lluita entre empreses editores a la Xina. Hi ha 5 empreses editores que s'estan rifant els drets d'autor de Ruiz Domènech per traduir-ho al xinès. I clar, ara em direu per què, doncs perquè volen saber molt què passarà en el Mediterrani, perquè és una història del transcurs dels pobles del Mediterrani, perquè consideren que tornarà a ser el centre del món, cosa interessant. I llavors vas pensant i dius, i per què? Doncs perquè estan fent una ciutat al costat del Cairo, Egipte, i el capital és xinès. i estan fent una nova ciutat del Norre, que serà la capital burocràtica d'Egipte, amb capital xinès. I els xinesos s'interessen per la cultura del Mediterrani.
Molt bé. Daniel, historiador, un llibre d'història, segur.
Home, jo la veritat és que ha de ser... tinc que lamentar i dir perdó al lector, però clar, si recomanar llibres és recomanar els que jo mateix publico ara. Per tant, un que es diu Vida i miracles dels anys de Panegre, que és explicar els anys de la postguerra a través d'un poble i la vida d'un poble. És a dir, conèixer com es va viure els anys 40 i 50 en part de vivències personals, en part de vivències d'altres persones, per explicar els anys tan difícils com era la postguerra, no? Postguerra o fins i tot els anys 50... Anys 50 que eren de gran, diríem, de gran misèria, de grans privacions, però al mateix temps d'il·lusió. Jo nego això de l'època tan negra, perquè era gent que efectivament, jo mateix, ho vam viure, tenies moltes coses, no tenies res, moltes limitacions, però hi havia molta il·lusió. Per tant, nego això. I un altre que també meu, perquè ha sortit, tots han sortit en 4 dies. Que
no, dos.
Dios no pide el currículum, que és sobre la profunditat de dir... jo penso que les persones a vegades pensem que quan s'acaba aquest món arribarà a dir, és que ho vas tindre els carrers i tal, no? I Déu no et demana això, demana com has actuat i el per què i què has fet tu pels altres i per la societat, no si has sigut càrrecs importants o no.
Molt bé, doncs, aviam, ja heu pres bona nota dels llibres que ens han recomanat, el Ramon, el Manel, el Daniel i la Iva. Entrem ja al gra de la història d'avui, que és Sant Jordi, hem parlat de llibres, de roses, però hem de parlar de política, perquè el senyor Ramon Espadaler en sap molt, és un jove veterà del món de la política catalana. I escolti, senyor Espadaler, aquesta setmana que estem tancant, la setmana política catalana està marcada per la crisi dels espies, que dic jo, no? Allò que si han espiat a polítics independentistes, si no els han espiat, sembla ser que sí que s'han espiat. Com pot influir tot això, tot aquest enrau que tenim, aquesta crisi, amb la governabilitat, sobretot en el govern central, el govern d'Espanya, no? Esquerra, recordem que aquesta setmana ha dit que podien deixar sol el senyor Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats, no el recolzarien. Aviam, serà capaç Esquerra Republicana de deixar tirat al PSOE o no serà capaç, o és fum, fum, fum?
No crec com acabaran fent Esquerra, però a mi em sembla paradoxal quan vaig sentir la declaració del president Aragonès que diu, escolta, no votarem algunes lleis del govern del Pedro Sánchez, vol dir que votaran amb el senyor Feijó. D'alguna manera, per tant, no deixa de ser paradoxal, perquè aquest temps d'espionatge, de presumpte, que sembla bastant cert, espionatge, està a cavall entre un i altre govern, per dir-ho d'alguna manera. No sé quina serà la decisió final d'Esquerra, el que sí que s'evidencien són, per a meu, dues coses. No? Primera, una constatació. En un estat de dret les comunicacions han de ser preservades, hi ha d'haver la garantia, i llevat de que si això té una autorització judicial, que després és obvi, doncs, que es pugui investigar, tot l'altre no hi cap, i tot l'altre ha de ser esclarit, ha de ser investigat, i han d'haver assumpció de responsabilitats si és el cas, doncs, que s'ha fet males pràctiques. Per tant, dit això, jo crec que aquest cas, jo crec que genera un miratge, que és el miratge d'una certa aliança o retrobament entre el món independentista, a la roda de premsa que es va fer aquesta setmana, a principis de setmana, doncs, a Brussel·les i després aquí, però que en el fons el que amaga és una discrepància tan o més profunda que abans. I fixi's com ha anat evolucionant una mica al llarg de la setmana, que els uns han dit, escolti, trenquin vostès a la Diputació. Els han dit, doncs a la Diputació no la trencarem. Doncs no donin suport al govern d'Espanya. Doncs no trencarem. No donin suport a la taula de diàleg perquè no es pot dialogar. Per tant, jo crec que el problema estructural de fons del món independentista segueix més vigent que mai, que és aquest fraccionament intern.
Aquests dos mons que hi ha dins de Junts, no? Per exemple, la senyora Borràs que deia trenqui'm el govern del senyor Zapatero, i el Puigneró que no, cap de les maneres, no? Vull dir...
Fixi's,
Però vostè ho ha posat... petat tot plegat.
Sí. Vostè ho ha posat en boca de dues persones, de dos membres, del mateix partit polític. No diguem de... Això, encara seria raonablement comprensible si un pertany a un grup, Esquerra Republicana, i l'altre pertany a un altre grup, Junts. No, estem parlant d'un mateix grup de Junts que té visions diferents sobre un tema tan estructural com l'estabilitat en un govern d'un òrgan supramunicipal que no és anecdòtic. No recordo el pressupost de la Diputació de Barcelona, però en
qualsevol cas... És molt alt.
No és anecdòtic, no voldria donar una xifra per no equivocar-me, el recordo de quan jo m'ocupava de la política municipal i d'haver crescut molt des de llavors cap aquí. No? Per tant, jo crec que sí que genera... accentua fins i tot elements de desencontre entre els socis. Ara, dit això, jo crec que la política exigeix també, no només gesticulació, que n'estem bastant saturats de gesticulació, exigeix també tenir mirades llargues en aquest sentit. I pretendre sortir de l'atzucac de la situació que estem a Catalunya, doncs, malbaratant una taula de diàleg i enrocant-se sobre un mateix i tornant a què? Allò que ja hem viscut i que només ha portat dolor i fracàs, jo crec que no és una alternativa possible aquesta. No?
Però també el cert és que possiblement a Esquerra no li interessa trencar amb el govern central, vull dir, no trobaran ningú millor que Pedro Sánchez al govern central ara mateix. I aquí a Catalunya, el govern de la Generalitat, home, en fi, el poder fa pinya, no?
Sí, no, que el poder, que el poder cohesiona és una evidència.
Que pot haver-hi desgavell on sigui, a Madrid i aquí, però...
Jo crec que s'ha normalitzat ja tant la mala salut de ferro dels dos socis del govern que ja no és noticiable el fet doncs, que hi hagin votacions diferenciades. Jo recordo que hi havia un temps que quan alguns socis de govern no ja votaven diferent, sinó que es posicionaven diferent, tot i que després acabessin acordant un vot conjunt i ja generava notícia, ara ja el vot diferenciat en temes estructurals o d'infraestructures o d'esdeveniments, Jocs Olímpics o els temes de l'àmbit de Tarragona o
ja no és aeroport, notícia.
Ja gairebé no és notícia. Yeah. Entra la normalitat. Jo estic en la comissió d'interior i que es votin coses diferents una o dues vegades per comissió sol passar. I això ja no genera, no desperta l'interès dels periodistes perquè s'ha normalitzat i crec que és un mal camí aquest. No?
Molt bé, Iva i Daniel, va.
Sí, seguint amb aquest tema, vostè mateix deia que no és acceptable democràticament parlant si aquestes escoltes s'han produït efectivament sense l'empara d'un ordre judicial. Quina creu que hauria de ser la resposta raonable del govern de Pedro Sánchez davant d'aquests fets? Fins on hauria d'arribar el govern espanyol per escatir això, que de moment els ministres diuen que això, com que pertany al CNI, tancat i barrat?
No, jo crec que ha d'arribar fins al final. A veure, com més s'aclareixi la situació i si és el cas s'assumeixin responsabilitats per qui les tingui, més ens enfortim col·lectivament. No pot ser que alguns òrgans estiguin al mar. Una cosa és que hi hagin òrgans que requereixin un àmbit de discreció perquè és consubstancial a la seva funció, però l'altra cosa molt diferent és que aquests actuïn al marge del poder judicial. És un abisme de diferència, no? A mi em sembla un bon àmbit el de la comissió no constituïda, per cert. L'altre dia vaig veure que la senyora Granados, portaveu del Partit Socialista Espanyol al Senat, demanava doncs, que es constituís i que es pogués reunir, o anunciava que es constituiria i es reunís. Em sembla un àmbit per debatre això, que són els àmbits naturals, que hi ha d'haver un espai d'un punt de discrecionalitat en àmbits doncs, com els serveis d'informació, és evident aquí i a qualsevol lloc del món, que això ha d'estar absolutament deslligat i ha d'anar a la seva bola, per dir-ho d'una manera col·loquial, al marge del poder judicial, em sembla inacceptable.
El que passa
és que aquesta equilibri s'ha de trobar. I com més llum es posi sobre aquesta qüestió, doncs jo crec que millor, més saludable serà, crec.
En el millor dels casos, seguint el fil que vostè proposa, s'aconseguiria evitar els vetos de PP i Vox a la incorporació de Podemos en aquesta comissió, o la renúncia de Podemos, que és bastant improbable.
És improbable, crec.
I un cop constituïda la comissió, que es donessin explicacions allà i la resta de partits creure que aquestes explicacions són suficients. Tampoc no és una gran manera de posar llum sobre les coses.
I secretes, les explicacions, o no?
Clar.
Ah. Bueno, si
ens hem de creure que les explicacions que han donat a dins de la comissió són suficients.
Jo tinc una experiència limitada perquè no és comparable això, però al Parlament de Catalunya hi ha una comissió doncs, de terres reservades on jo, quan estava com a conseller d'Interior, donava compte de com ens gastàvem els fons reservats, que era una xifra limitada, que figurava en el pressupost, que val a dir que a més no l'exauríem i que retornàvem diners a economia. Devíem ser els únics que tornàvem diners a economia en aquell moment. I en donava compte d'una manera bastant clara, amb reserva, però en presència, això sí, de tots els grups parlamentaris. I bueno, era un mecanisme que els grups parlamentaris, quan en tenien i se'ls expressaven a veure com havies destinat aquests recursos, que en aquell moment jo recordo era protecció de testimonis o eren temes d'aquest estil o també temes de confidents, perquè això també és una de les funcions, doncs la gent quan tenia informació de qualitat i de primera mà després tampoc feia judicis o inflava doncs, un relat que jo no sé si s'ha inflat o no. Jo sé que hi ha una sospita bastant fonamentada sobre una realitat per mi preocupant en una democràcia i que com més es clarifiqui millor, però em sembla que tampoc cal fer estríptics, però sí que hi ha àmbits en els que això es pot clarificar d'una manera raonable o s'hauria de poder clarificar.
Sí. Daniel.
No, incidint en el mateix, vostè ha sigut conseller d'Interior, ara deia alguna cosa en relació amb això, jo tinc la sensació de que aquí espia tothom dins dels organismes institucionals, espia tothom, i segurament aquests mateixos o alguns d'aquests mateixos que ara criden tant perquè són espiats, ells mateixos han espiat o fet espiar. Probablement no pel Pegasus, però per altres sistemes. No? Jo li pregunto, vostè mateix ha estat conseller, vostè mateix, tampoc com no independentista, s'ha sentit en algun moment espiat perquè probablement gent no independentista, almenys a mi m'han dit alguns, que en aquests anys darrers s'han sentit també espiats per altres sistemes, evidentment, però controlats. Vostè creu que això és generalitzat?
Mira, jo he estat prudent amb les comunicacions i en converses que no les he mantingut per telèfon, però crec que no és una característica meva, sinó de molta gent, no perquè em sentís particularment espiat, però sí que tinc una experiència que va anar a judici i que el jutge va exculpar les persones que hi havien imputades de que a mi i al meu predecessor ens havien llegit els correus electrònics. I el jutge va acabar sentenciant, per al tribunal de l'Audiència Provincial, doncs, va acabar sentenciant doncs, que no hi havia una voluntat de llegir, d'espiar en aquest sentit, sinó que eren mecanismes de prevenció, perquè també és veritat que reps molts correus de tota mena i que per tant hi han d'haver alguns filtres, no? Jo honestament no m'he sentit allò espiat, però sí que he estat prudent i que em sembla que se n'ha de ser, però insisteixo, a veure, jo crec que aquest episodi té elements per la preocupació, en té, per tant, quan abans es clarifiqui i es resolgui, doncs millor que millor. Ara tampoc podem aquí fer un exercici de, per dir-ho així,
un
espectacle, clar, perquè no ens portarà enlloc i perquè si un és adult sap doncs, que un govern, un estat, doncs, té serveis d'informació, i a mi em sorprèn que gent que a vegades es reclama molt sentit d'estat doncs, no puguin entendre doncs, que hi ha d'haver aquests àmbits. Això sí, insisteixo, per mi és substancial. Subjectes al control, que en el cas de l'estat espanyol, en el cas d'Espanya, és d'un jutge en concret del Tribunal Suprem.
Però a més s'espiava amb una gent que havia fet el que havia fet durant anys, intentar trencar el marc constitucional, i a més una gent que continua dient hores d'ara que ho tornaran a fer. Vull dir que també és lògic que el govern de l'Estat es protegeixi, no, o intenti saber què vol fer aquesta gent que volen, si no, tornar a fer el que van
fer. Jo crec que si no hi ha l'autorització d'un jutge, el govern no és qui per impulsar aquesta mena de no sé si d'espionatge o de control de mitjans que són privats de comunicació. La confidencialitat és un dret constitucional a preservar en totes les circumstàncies.
Manel.
Sí, no, en tot cas ho apuntava ara una mica, però li vull reiterar, considera que tot aquest afer en realitat té un recorregut limitat i que no pot estar el govern, tant Esquerra Republicana com Junts, aprofitant-ho massa, per tant estaríem parlant de setmanes, per dir-ho així, sense més conseqüències polítiques.
A mi no m'estranyaria que algú intentés allargassar tot aquest debat com més millor, perquè també permet doncs, que d'altres qüestions doncs, passin a un segon pla. Però jo, si algú em demanés un consell, crec que quan abans es pogués tancar i clarificar, millor per tothom, per les persones que s'hagin pogut veure doncs, amb els seus correus o les seves comunicacions intervingudes, si és el cas il·legalment, doncs, per aquestes persones i per la salut col·lectiva, democràtica, jo crec.
D'aquí uns mesos, no gaire, estem al mes d'abril, a finals d'any, entrem ja al 2023, que és un any d'eleccions municipals, i canvio de tema ja, deixem el tema de l'espionatge. Aviam, un any electoral amb unes eleccions municipals que poden ser molt importants, jo crec, pel conjunt de Catalunya, pel conjunt d'Espanya. Com dibuixa Units per Avançar el mapa de cara a aquests comicis? Vostès tenen pensat presentar candidatures pròpies a Barcelona, a la resta de capitals de províncies catalanes. Aviam, com enfoca Units la contesa electoral de les municipals.
Nosaltres vam néixer l'any 2017 i vam fer una aliança en principi.
4 anys de vida tenen ja.
Sí, anem pel 5 ja, el juny en farà 5. Vam fer una primera aliança exclusivament pel Parlament de Catalunya. Era un moment, recordo l'any 2017, als finals doncs, d'una bipolarització extrema, i això va propiciar que féssim un acord des d'una perspectiva catalanista, centrada, no independentista, doncs aquest espai ampli de centralitat amb el Partit dels Socialistes. Acord que vam reproduir en alguns ajuntaments, que no en tots, és el cas de l'Ajuntament de Barcelona, és el cas del de Badalona, és el cas de la Seu d'Urgell, és el cas de Vielha, és el cas d'alguns municipis del Maresme. I també vam fer una altra opció en paral·lel a aquesta, que en alguns llocs ens presentàvem sols i fins i tot en alguns casos amb aliances amb tercers. No? A les eleccions generals nosaltres no vam fer aliança amb el Partit dels Socialistes, ni tan sols vam demanar el vot pel Partit dels Socialistes, perquè dèiem que l'aliança s'entenia per la lògica estricta de Catalunya, no en un marc de política espanyola, i que les aliances municipals s'entenien en funció dels programes municipals de cada lloc. El punt en el que estem ara és, escolta, aquelles coses que han funcionat, aquelles aliances que han funcionat, i tots aquests municipis que els he esmentat, en fem una valoració positiva de les relacions i de la manera de la suma entre una i altra part d'aquestes coalicions, doncs els hi donarem continuïtat. Aquest és el tema. Si identifiquem alguns altres llocs, que això pot ser així, perquè hi ha alguns territoris, miri, en ciutats que vam anar separats, que ara estem considerant la possibilitat potser d'anar junts per sumar, perquè crec que un dels problemes que tenim per davant és la fragmentació i per tant la ingovernabilitat per davant, doncs tot allò que puguem fer que neixi des de baix, això és fonamental, que neixi des de baix, doncs hi donarem curs. Però això no impedirà que en alguns llocs doncs puguem tornar a fer algunes candidatures nosaltres potser doncs en solitari amb la nostra pròpia marca. Aquest és una mica l'escenari que tenim a dia d'avui, falta una mica més d'un any i que estem treballant
ja.
Es passa molt ràpid, passa sí, bueno, un any. De fet, la feina s'ha de tenir feta
per arribar a l'estiu.
Mercè, ja, com a mínim, no podem allargar-ho gaire més.
Per la Mercè, candidats, tots,
Deia que com a mínim candidats, perquè sí, els candidats s'acaben triant un any abans. Sí, no?
Per la Mercè, tancats.
I això li preguntava com s'enfoca dintre d'Units, i suposo que mantenint aquest pacte amb el PSC a l'Ajuntament de Barcelona, tenint en compte que hi ha com moltes forces polítiques que estan basant la seva estratègia en fer fora Colau, per dir-ho així. Ho hem sentit del Sertadi amb aquestes paraules, no? Com pot aconseguir PSC amb Units un canvi de govern, tot i que està governant, però aconseguir l'alcaldia?
Doncs jo crec que fent esforç en les nostres posicions, diguéssim, en el nostre programa electoral conjunt, a mi m'agrada reclamar, ara parlo particularment per Units per Avançar, reclamar-nos com un... per dir-ho en paraules de l'Albert Valle, que és la persona que nosaltres tenim en aquest equip municipal, com a factor de moderació. I factor de moderació com es tradueix a l'Ajuntament de Barcelona? Doncs miri, que acabarem el mandat que hi haurà 1.000 guàrdies urbanos més, perquè tenim l'àrea de seguretat. I que hi ha coses amb seguretat perfectibles, és evident, però en qualsevol cas hi haurà tot aquest esforç que s'haurà fet, que s'haurà fet estratègies, jo crec, molt importants en temes tremendament sensibles, com la lluita contra les violències contra les dones, que és un problema no gens menor, o d'altres temes, no? Per tant, jo crec que nosaltres no reneguem de la feina que hem fet. És evident que en algunes de les coses, quan tu governes en coalició, doncs no comparteixes el 100% del que fa, però en qualsevol cas jo crec que podem exhibir, tant nosaltres Units per Avançar com amb el conjuntament, sobretot amb el Partit dels Socialistes, un full de servei doncs de moderació, i d'apostar doncs per elements de l'economia productiva i per apostar per la recuperació de la ciutat, no? I això cal portar-ho a més, no? Per tant, bueno, ara venen uns temps crucials d'elaboració de programes, d'elaboració de les candidatures. Passat l'estiu això ha de quedar doncs perfectament definit i delimitat com un projecte autònom, no com un projecte subsidiari de ningú, al contrari, com un projecte que aspira, perquè crec que ho pot objectivament fer, a governar la ciutat des de l'alcaldia, per dir-ho d'una manera molt clara.
No? Però deia vostè moderació, no sé si li ha faltat precisament al Albert Batlle una mica de contundència en alguns moments, perquè hem vist que l'Ajuntament havia advertit de situacions complicades que després han tingut conseqüències molt negatives, plaça Tetuan i el bar de l'Eixample, on la setmana anterior s'estava a punt de precintar el bar, i al final, sabent que els veïns anaven explicant els problemes que tenia aquesta senyora en el bar, doncs es va incendiar l'edifici. És a dir, més contundència quan ja se sabia que hi havia advertiments, no creu que li ha faltat.
I si em permets un moment, i perdona, sí, Ramon, sí. I luego, després està el tema de l'Avinguda Meridiana, els talls de trànsit de l'Avinguda Meridiana, sí. Que tot i està prohibit, continuen fent-se. Jo no sé si ja has comptat del seu Batlle o del senyor Joan Ignasi Elena.
Aquí anava. Quan parlem d'inseguretat, i si vols us centrem en la ciutat de Barcelona, s'hi barregen diverses coses i diverses competències. Diverses coses, vull dir que moltes vegades posem el cognom o l'etiqueta o l'adjectiu d'inseguretat a temes que són més d'aspectes de civisme, en alguns casos, parlant d'alguns temes de botellots i de més. Per tant, a vegades barregem les coses que s'han d'atendre. Cuidado, no vull dir amb això que no s'hagin d'atendre. I l'altra és una qüestió competencial. El tema en concret de la Meridiana, jo al Parlament n'he parlat mil vegades i hem sotmès mil vegades a votacions propostes de resolució. La seguretat ciutadana és una competència del govern de la Generalitat, és una competència del Departament d'Interior i és una competència dels Mossos. I l'autorització o no dels talls a la Meridiana és una competència de la Direcció General d'Administració de Seguretat, que al meu entendre ha ratllat, si no ha travessat, la prevaricació quan ha permès durant tant i tant i tant i tant temps, i això els jutges ja es pronunciaran perquè està judicialitzat, doncs que sistemàticament es perjudiquessin doncs, els drets de mobilitat de la ciutadania que resideix allà i dels que som usuaris d'aquella via. Jo els puc parlar perquè he quedat moltes vegades atrapat en aquest punt de la ciutat de Barcelona, però la responsabilitat sobre això és de qui és, que és el govern de la Generalitat, el Departament d'Interior, el cos de Mossos d'Esquadra. I podríem exhibir els informes reiterats i recurrents de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que sí, depèn doncs, de la cinquena tinença d'alcaldia del senyor Batlle, demanant a la direcció general, quan informa, m'han demanat de fer aquesta manifestació, doncs per favor, faci la cera, autoritzi. Jo no estic demanant, ningú ha demanat mai de prohibir una manifestació, ni que duri mil dies. No. Altra cosa és que no pot estar mil dies perjudicant els mateixos ciutadans. Mm-hmm. I aquí potser no hem estat capaços d'explicar prou bé de qui és la responsabilitat. I la responsabilitat de l'ordre públic i la responsabilitat d'autoritzar o no manifestacions és de qui és el govern de la Generalitat, que escolta i fa cas o no, i en aquest cas el govern no n'ha fet perquè els ha posat en un calaix, els informes de la Guàrdia Urbana que recomanen itineraris alternatius, recomanen canviar aleatòriament, recomanen doncs, obrir la vialitat.
En casos com aquest...
Però hi ha el cas de l'Eixample, eh?
Sí, no,
clar, que això sí que és competència
de la regidora. Jo no conec els detalls.
El foc de l'Eixample, l'incendi de l'Eixample.
L'incendi fa poc, en un bar del carrer València.
Una setmana, una i mitja.
Jo crec que s'haurà de creure exactament perquè no s'haurà... Miri, li respondrem... Jo no conec els detalls d'aquest cas, però li respondrem una anècdota. Jo havia estat regidor a l'Ajuntament de Vic fa molts anys i una vegada vaig entrar al despatx de l'alcalde i tenia davant i estava firmant el tancament d'un bar, precisament, per causes diferents, perquè la Guàrdia Urbana li havia dit que hi havia indicis clars, raonables, doncs, que hi havia tràfic de drogues, tal. I l'alcalde, una persona molt, molt reflexiva, m'ha dit, quan val aquesta firma? Diu, que si ens volia descobrir molt o poc. Diu, si la informació que jo tinc, que no és total, m'equivoco, estic posant aquesta persona a la ruïna, perquè els hi tenc l'activitat econòmica. Si no ho faig i es demostra que d'això tinc indicis clars, al final va acabar firmant-ho, eh? Però si es demostra que hi ha indicis clars, estic posant el veïnat en una situació i la gent doncs, que allà consumim. És a dir, veuràs, això de a pilota passada és relativament fàcil dir, escolta, s'hauria d'haver tancat, s'hauria d'haver fet... Són més complexes i jo crec que s'ha de analitzar el procés com ha anat, que jo honestament ara no sóc capaç de fer-ho, no? Però compte amb tancar activitats així, que aquesta, òbviament, a pilota passada, és evident que s'havia de tancar i fins i tot algunes coses més eren evidents, no? Però que les coses són més complexes.
Iva.
Sí, jo volia seguir amb aquest argument perquè vostè posava l'exemple de la Meridiana i de les queixes del regidor de Seguretat, del tinent d'alcalde de Seguretat, però el cert és que aquesta batalla que Albert Batlle la va donar sobretot molt al començament de forma molt contundent en expressions públiques defensant la necessitat de retornar un cert model de seguretat, d'ordre públic i de presència policial als carrers de Barcelona, després s'ha anat diluint sobretot amb el pas de la pandèmia i el parèntesi que es va produir. I en el cas, per exemple, de la Meridiana, més o menys tots els que estem en mitjans sabem que els responsables de seguretat de l'Ajuntament es queixaven, però el govern municipal no. Fins a quin punt s'han trobat còmodes compatibilitzant un discurs que, a més, Units encapçalava molt directament perquè era Albert Batlle el responsable d'un cert retorn a la seguretat i a l'ordre públic amb un govern a Ada Colau.
No, a veure, jo crec que el qui envia els informes al Departament d'Interior és la tinença d'alcaldia de seguretat, és la Guàrdia Urbana, no és ni tan sols la tinença, és la Guàrdia Urbana. Sí. Per tant, en cap moment ens hem sentit coartats ni condicionats per l'opinió, sinó que era una opinió, a més, tècnico-policial, si m'ho permet, de sentit comú, perquè home, si cada dia em tallen el carrer a la mateixa hora, amb la mateixa gent, això és de calaix.
Aquests informes amb un govern municipal, amb un alcalde que hagués estat dient senyors de la Generalitat, facin el favor de resoldre'm aquest problema, probablement haurien tingut més força. En aquest sentit?
Doncs probablement sí o probablement no. Jo he vist que també hi havia informes del cos de Mossos d'Esquadra que van en aquesta mateixa direcció. El propi cos de Mossos d'Esquadra també recomanava alternatives. També recomanava, no, insisteixo, ningú ha recomanat mai prohibir un dret fonamental com una manifestació. Però el propi cos de Mossos d'Esquadra també deia, escolti, busquem alternatives, dia sí, dia no, un dia a la cera, un dia en aquest carrer, un dia en l'altre, tallant escassament 5 minuts...
No se'ls han fet moltes propostes,
Jo recordo, a veure, de la meva experiència abans el senyor Arasa, havia estat conseller d'Interior, tenia clares dues coses. Una, que és altament improbable que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que té l'última paraula sobre els drets fonamentals, en aquest cas de l'exercici de manifestacions, autoritzi prohibir una manifestació, del signe que sigui, i parlo per manifestacions de PEIDA i per manifestacions de l'ultradreta més visceral europea a l'Hospitalet, recordo molt aquest cas. I recordo una altra cosa, que si s'ofereixen alternatives raonables i raonades, el tribunal hi entra en aquest joc. I recordo que havíem alterat, o havíem canviat el dia, o havíem canviat les hores, o havíem canviat el recorregut. Prohibir no, però es pot
canviar,
les alternatives hi són, però és que el govern, el Departament d'Interior no ha fet cas ni als propis Mossos. Bueno, això és una constant, El Departament d'Interior tira pel dret amb els temes dels Mossos.
Ja els hi va bé, no?
Em refereixo més a l'empara política d'aquestes manifestacions que el govern de Barcelona no s'ha atrevit a qüestionar. No els informes policials,
ja, no només faltaria.
Sinó a una posició política que Ada Colau li impedeix qüestionar això.
Bueno, li interessa a la senyora Colau que hi hagi poder aquests talls de carrer, pel que sigui, no? Escolteu, esteu al Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra.
Quina afirmació.
Des de restaurant de l'Hostal Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte, dia de Sant Jordi. Felicitats a tots els Jordis. Esperem que tots tinguin un bon llibre i les noies, els nois, una bona rosa també. En companyia del Manel Manchón, Daniel Arasa, l'Ai Banguera, el convidat d'avui, el senyor Ramon Espadaler, líder d'Units per Avançar i membre del grup socialista del Parlament de Catalunya. Deixem les qüestions municipals, la senyora Colau i l'Avinguda Meridiana. I, escolti, el tema econòmic. Estem galopant cap a una crisi econòmica consistent, no? El tema de la inflació completament desbocada. No sé què passarà amb la crisi energètica, amb tot la desgràcia de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia. Com dibuixa vostè des d'Units aquest panorama i les perspectives que ens venen a sobre i com ens pot afectar doncs aquestes dobles crisis, la crisi dels preus econòmica que tenim aquí i la derivada de la crisi econòmica i la crisi energètica, senyor Espadaler?
Nosaltres estem, suposo que com molta gent, no? Molt preocupats i de fet estem ultimant un document que tindrà traducció en una primera roda de premsa i després en una conferència de l'Antoni Duran Sindreu, que és la persona nostra que porta els temes més d'economia, perquè partim d'un supòsit que tant de bons equivoquéssim, que tot aquest nivell d'inflació, tot aquest cost del preu de l'energia, que tot el que està passant no és conjuntural, no és un tema que es vagi a resoldre d'una manera immediata, sinó que tots els efectes col·laterals de la desgraciada guerra, de la invasió d'Ucraïna, romandran en el temps. I creiem que hi haurà impactes molt seriosos que afectaran la nostra economia i també l'administració i també l'estat del benestar, i això ens preocupa molt. En el següent sentit, se senten veus cada dia més clares a nivell europeu, sense excepció, i també sobretot a l'altre costat de l'Atlàntic, de que la defensa, probablement Europa haurà de fer un pas endavant i probablement en temes de defensa haurà d'esmerçar molts més recursos dels que esmerça. Per dir-ho d'una manera molt frívola i molt simplista, però perquè ens entenguem, i és molt agosarat el que vaig a dir, però ho dic caricaturescament perquè ens entenguem. A Europa ens hem pogut pagar un bon estat del benestar perquè algú ens ha pagat la defensa moltes vegades, malgrat que hi hem set crítics, i per tant els Estats Units ens havia fet una mica la feina. Jo crec que el poble dels Estats Units està dient, miri, doncs hi haurem de ser mitges amb això de la defensa, i bueno, tota la pressió del que representa Rússia en aquests moments exigirà, doncs, perquè la pròpia Unió Europea ens exigirà més aportacions, més despesa en defensa, més despeses estructurals en aquest sentit, que això voldrà dir doncs, que o generem més riquesa, i aquest és un camí, per tant hi ha d'haver mesures en el camí de generar més riquesa, més oportunitats, per tant de racionalitzar més l'administració, els permisos, els mecanismes de creació de riquesa, i un altre que les despeses de l'estat del benestar s'hauran d'ajustar. I en aquest sentit la nostra tesi, escolta, el substantiu és com preservem els elements fonamentals de l'estat del benestar al servei d'un objectiu, de que no es trenqui la societat. Quan ahir hi havia una interessant conferència del Nova Economia Fòrum del president de Càritas de Catalunya, quan un veu les xifres de fractura social de gent que ni arriba ni té una expectativa d'arribar a final de mes, és que estem davant d'un problema de trencament molt profund de la societat, i això s'ha de donar remei. No? I per tant, nosaltres ens preocupa des d'aquesta perspectiva, un, generar doncs, riquesa, i dos, racionalitzar la despesa, fent també una revisió de qüestions fiscals que no és menor, i una altra cosa que no en parla gairebé ningú i que no és gens menor: ens hem de començar a plantejar a veure com redimensionem l'administració, eliminem duplicitats, com fem un esforç de simplificació, de racionalització, de reduir la despesa, també moltes vegades supèrflua i duplicada a les administracions, per dedicar els recursos que seran menys, per dedicar els recursos que seran menys d'entrada, doncs a mirar que no se'ns trenqui aquesta societat. Un exemple molt concret, parlàvem parlàvem amb una senyora doncs, que neteja l'escala de casa i que està en una empresa, i ens deia: aquest mes la factura del llum de casa meva, té criatures, això, és el 35% de la meva nòmina. Això és insuportable, perquè amb la resta, amb el 65% de la setmana, ha de pagar el lloguer del pis, a alimentar els seus fills i amb ella mateixa, i ha de viure. No?
Viure.
Cuidado, que estem arribant a situacions
extremes,
molt extremes, i això s'hi han de posar mesures. I això requerirà molt coratge per part de partits polítics diferents, i això requerirà voluntat de consens amb gent diferent, i això exigirà responsabilitats a les formacions polítiques, segurament molt enfrontades, però que o són capaces d'unir-se al servei d'un objectiu, que sigui la no fractura social, el no deixar tota aquesta gent al carrer, o tenim un problema molt seriós damunt la taula.
Hi ha fons que parlen d'un intent de pacte nacional arran de la proposta de Feijó d'aquesta baixada d'impostos, que no aniria tant per aquí, com de buscar una certa entente amb el PSOE, per això mateix, per garantir certs espais de l'estat de benestar. Estaria a favor d'un moviment així?
La meva opinió personal i la de doncs, bona part de la gent d'Units, quan hem especulat sobre aquest tema, que és que jo crec que és molt millor que el Partit Popular miri el PSOE que no pas a Vox, i que és molt millor que el Partit Socialista miri cap al Partit Popular en lloc de Podemos en escenaris de crisi. En el fons, l'estat de benestar que tenim l'ha fet la democràcia cristiana, d'alguna manera, i la socialdemocràcia. I els que estan més preparats per aguantar això, i Déu ens guardi del que passi diumenge a França, perquè segons el que passés a França diumenge, tot aquest miratge, no miratge, tota aquesta realitat que tenim d'estat del benestar, que s'aguanta, i de l'Unió Europea, amb totes les imperfeccions que es vulguin, pot saltar en mil trossos, i això és un problema gruixut. Per tant, nosaltres, espais d'aquests de concertació ampla, que vol dir generositat per les dues parts, que vol dir a vegades incomprensió dels propis, però si estan al servei de preservar la cohesió, ens sembla substantiu. Nosaltres treballem molt en aquesta direcció, conceptualment, diguéssim, i en propostes concretes.
Ens queden 4 minutets, Daniel.
En relació, o lligant amb això, no com a element de futur, sinó com a element de present o proper, el govern de la Generalitat és un govern incapacitat d'aquesta concertació d'acord amb altres, i en concret la figura del president aragonès. Vostè com la valora? Per a molta gent és un president anodí, de perfil molt baix. Vostè com el valora, el president aragonès?
Home, jo si el juxtaposo, diguéssim, amb el seu predecessor, doncs crec que s'està fent un esforç d'aterrar la realpolítica, i això, les coses crec que s'han de dir pel seu nom. No estem sempre doncs amb les entelecs que estava el seu predecessor, en qualsevol cas, des d'aquesta perspectiva, en positiu, però també crec que li falta un punt de coratge, de lideratge, i li falta el coratge i la valentia de sentar el primer grup de la cambra, que és Socialistes i Units per Avançar, i escolti, aviam, venen molt mal dades. Això no és una cosa passatgera, això no és una cosa conjuntural, això és una cosa estructural que ens requerirà esforços, i nosaltres com a grup parlamentari, perquè aquestes reflexions l'hem fet, estem disposats a parlar d'aquestes qüestions, de com racionalitzem l'administració, de com generem, doncs, facilitem la generació de riquesa, de com ordenem tot l'estat del benestar per preservar-lo, no? Jo li trobo a faltar aquest punt de coratge, de confiança en ell mateix per fer aquest pas, i no l'ha fet fins ara. No sé si està en condicions de fer-lo ara, que es treu un nou escenari preelectoral amb l'horitzó de les municipals.
Jocs Olímpics d'hivern 2030, senyor Espadaler, acabaran posant-se d'acord Catalunya i Aragó? Farem una candidatura conjunta perquè Espanya sigui la seu, o les picabaralles ho impediran, o les picabaralles internes dins de Junts? La senyora Borràs diu que no, el senyor Puigdemont diu que sí. Com ho veu?
Que és un olla
de grills.
Jo crec que els projectes...
Els interessen els Jocs Olímpics d'hivern?
Jo crec que sí, que és una bona iniciativa, que suma per determinats territoris del Pirineu, potser per uns més que per altres, però en qualsevol cas jo crec que té sentit, i que si té sentit és que es facin amb aquesta visió de suma entre territoris, inclòs la ciutat mateixa de Barcelona. Barcelona és una marca potent a nivell planetari, i per tant, quan Miquel Iceta em deia que hi ha d'haver el nom de Barcelona, jo ho entenc i ho comparteixo radicalment. Mm. És que...
Senyora Colau no està pas per la feina,
sí,
eh?
Sí, ja, però en qualsevol cas... Si Catalunya creu que pot prescindir de Barcelona, jo crec que tenim un problema molt gruixut. I viceversa també, eh? I viceversa també. També es necessita doncs un país estructurat al darrere, no? Jo el puc expressar el desig, no puc endevinar el futur. El desig és que es pugui fer conjuntament amb l'Aragó i amb Barcelona, i que sigui una oferta atractiva. Però, és clar, les picabaralles indiquen que no anem per aquest camí.
Molt bé, doncs hem de tancar la conversa d'aquest dissabte. Ramon Espadaler, moltíssimes gràcies, com sempre, per participar a la conversa d'aquest dissabte, en un dia tan, tan nostrat com el dia de Sant Jordi.
Vaig a veure si em regalen el llibre.
I la rosa també, no? Home, la rosa. Tot plegat. Manuel Manxó, moltíssimes gràcies. Daniel Arasa, gràcies també. Ivan Guerra, moltíssimes gràcies.
Bona tarda.
Tornem, com sempre, el dissabte que ve, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Farem més converses. Bona tarda, bon cap de setmana, i molt bona dia de Sant Jordi. Adéu-siau.
Adéu.
Gràcies.